10 i 7 minuts, tornem al Sant Cugat a Fons. Ho fem per rebre per primera vegada aquesta temporada el síndic de greuges de la ciutat, Ramon Palacio, bon dia.
Molt bon dia.
Què tal? Com ha anat l'estiu?
Ha funcionat.
Des de l'oficina del síndic.
Ens hem permès fer vacances. Té explicació. És que realment a l'agost l'activitat és molt baixa, en tots els sentits. I, bueno, primer que ens mereixem unes vacances, tant la meva col·laboradora i jo, com que l'activitat és realment baixa i llavors ho fem coincidir. I hem estat de vacances. Això sí, vam deixar obert, ho hem deixat obert, i que ho sàpiga tothom, el web i el nostre correu. És a dir, qualsevol queixa que es presenti al web, el web de sindicsantcugat.cat, qualsevol queixa presentada en aquest web ens avisa directament a un correu que rebem nosaltres al moment i podem actuar. Si fins i tot estant de vacances hem estat de guàrdia.
Exacte. Una bústia, doncs, disponible per tot, en tot moment, diguem-ne.
En tot moment.
Síndic de Greuges, com l'any passat, de fet, vindrà una vegada al mes a parlar-nos de conceptes al voltant de la feina d'aquest òrgan defensor de les persones. Avui volem parlar d'equitat. Equitat, que no és el mateix que justícia, que no és el mateix que legalitat.
Que igualtat, i no és exacte, no és el mateix.
Equitat és un concepte que només es fa servir en casos de... O sigui, pel síndic o també altres institucions que puguin actuar?
No, equitat és un concepte molt interessant per poder plantejar, per poder debatre fins i tot, si convingués. És una cosa que es podria obrir a més perspectives. Però és un objectiu, és una manera d'actuar, és un criteri d'actuació que té molt a veure amb ètica i té molt a veure amb el bon sentit. Les administracions estan subjectes al principi de legalitat i tenen normes, i tenen lleis, tenen ordenances, tenen coses escrites que els subjecten o que les subjecten i que no es poden saltar. De fet, saltar-se aquestes normes se'n diu prevaricació. I amb la relació entre el síndic i l'administració local, l'Ajuntament, ens trobem moltes vegades amb un conflicte. I és que ve una persona, un ciutadà, fa determinada queixa, el síndic estudia aquesta queixa a fons, considera que té fonament, que és vàlida i que hauria de donar-se resposta a aquella queixa, la presenta a la institució, en el meu cas a la institució municipal, en altres casos pot ser a altres institucions, a la Generalitat, a l'Estat, i sempre existeix, o moltes vegades existeix, determinada normativa que dificulta o fa impossible que allò tiri endavant. Aquí és on es manifesten aquestes diferències entre el que seria la equitat, que podem treballar-ho més ara i ho treballarem més ara, i la legalitat. Vull presentar un exemple. Va haver una persona que no va poder votar a les passades eleccions generals, que ara se'n repetiran.
En aquestes potser sí. Sí, esclar, per això ho han fet, no?
Exacte, s'han repetit perquè aquesta persona pogués votar. I no va poder votar pel següent. El cens electoral s'elabora en base als padrons municipals. La responsabilitat d'estar empadronat és de la persona, de l'individu. O sigui, si l'individu canvia de domicili, té l'obligació de comunicar-ho a l'administració perquè s'actualitzi el seu padró. Si canvia de municipi, va al municipi nou, s'empadrona, i és el municipi nou que comunica al municipi vell que ja no hi és. I si és dins del mateix municipi, no cal això, però és l'individu que ha de fer aquesta acció.
Sí, tots l'hem fet alguna vegada.
Alguns n'hem fet unes quantes.
Sí, alguns hem fet alguns quants empadronaments, però sí, en principi...
Doncs, fixin-s'hi el que va passar. Una persona ven el seu domicili, la seva vivenda, el seu habitatge, i se'n compra un altre. S'oblida de fer aquesta gestió i no s'empadrona al domicili nou. El nou comprador del domicili vell, de l'habitatge anterior, lògicament, amb la seva escriptura de compra-venda, se'n va a l'Ajuntament i s'empadrona. I li diuen, viu algú més aquí? Diu, no, visc jo, la meva senyora, els meus fills, etc. No? Vivim en aquesta família. I no hi ha ningú més. Aleshores, l'Ajuntament intenta comprovar què passa amb l'anterior empadronat, que és la persona que ha venut. I la normativa legal és la següent. Primer, li envia una carta però li envia al domicili en el qual consta d'aquesta persona, que és el vell.
Per tant, li arriba la persona que s'ha empadronat nova, que ha comprat el pis.
Pel que sigui, perquè no es progressa, i aquesta carta dirigida al que va vendre l'habitatge no li arriba. Uh-huh. Quan passen setmanes o mesos, sembla que són 3 mesos, es publica en el boletín oficial de la província, que tots llegem els diumenges per la tarda.
Home, jo és el que faig al matí, mentre esmorzo.
Cada matí, jo el diumenge a la tarda només.
Sí, sí, sí.
I clar, llegeixes el boletín oficial de la província i t'hi trobes. No. Passen una determinada període de temps i l'Ajuntament d'ofici dona de baixa el padró d'aquella persona. Quan el cens electoral va buscar el padró aquell, no hi és, i aquest senyor no pot votar. Ve el síndic i es queixa. El síndic...
Però no, aquest senyor no es va empadronar en un altre...
No, es va oblidar. I com que era responsabilitat d'ell, res a dir-li, o sigui, vull dir, res a defensar-lo. Es va oblidar, era la seva responsabilitat, i es va oblidar d'empadronar-se. Però l'Ajuntament el va donar de baixa del domicili antic sense que ell se n'assabentés, perquè els dos mitjans que li va fer avinent, que eren una carta amb una adreça que no era la seva, i una publicació en el boletín oficial de la província, que tampoc era el que llegia
cada matí prenent
cafè com nosaltres.
Sí, sí, que és una cosa que fa, és una bona afició.
Nosaltres la fem sovint, però no tothom ho fa. Doncs aquest senyor està de baixa del padró, no està cap padró, ha desaparegut del padró, ha desaparegut del cens electoral.
No existeix aquest senyor.
A nivell electoral no existeix. Electoral. Llavors, bé, a nosaltres, si volgués anar al metge, tampoc existiria.
Vull clar, això és el que vull dir. El padró és molt important.
Serveix per a més coses, però suposo que arriba més tard la maquinària administrativa, arriba més tard a altres coses. Es va posar de manifest en unes votacions. Llavors va ser evident. Uh-huh. Aquest senyor bé es queixa, el síndic obre un expedient, ho planteja a l'Ajuntament, l'Ajuntament li respon que ha actuat d'acord a llei. El síndic no pot renyar a l'Ajuntament perquè hagi actuat d'acord a llei, i s'aguanta, però no li sembla correcte. Llavors el síndic el que fa és obre una iniciativa d'ofici dient a l'Ajuntament: en aquests casos de padrons o de baixes de padrons, no estem parlant d'altes, estem parlant de baixes, heu actuat conforme a llei, però no heu sigut equitatius, perquè resulta que mentre passava això, aquest senyor rebia l'impost de circulació del seu vehicle al domicili nou.
Ah, llavors sí que, evidentment... Per tant,
dit més, l'impost del vehicle, que l'impost del vehicle, la taxa, l'impost municipal del vehicle que genera l'Ajuntament, el subcontracta a l'organisme de gestió tributària de la Diputació, que és qui fa el tràmit. Uh-huh. Però el responsable de cobrar allò és l'Ajuntament, encara que el tràmit el faci la Diputació. Si l'Ajuntament havia localitzat aquest senyor, no em preguntis com, l'havia localitzat perquè pagués la taxa, l'impost del seu vehicle...
Però no perquè estigués al cens electoral.
Però no per empadronar-lo, perquè és... Clar, l'home estava molt tranquil perquè rebia els impostos nous allà, a casa nova, i no... Estava molt tranquil.
I es va oblidar de...
Què li diu aleshores el síndic a l'Ajuntament? Home, senyors, Ajuntament, siguin una mica més curosos, siguin, tinguin més criteris. Si aquesta persona, per algun camí, l'han localitzat, abans de donar-la de baixa, explorin altres camins, mirin si l'han localitzat per un altre impost, o mirin si, per exemple, tenen un correu electrònic d'ell, o mirin si, per exemple, tenen un telèfon d'ell. O sigui, abans de fer un gest administratiu, un acte administratiu, de donar-lo de baixa d'un padró,
que és molt important, a més,
clar, siguin més comprensius, o siguin més generosos, o siguin més proactius.
La conclusió és que hem de mirar el butlletí oficial de la província per si ens donen de baixa del padró. Això és una cosa que s'ha de fer regularment, entenc.
Això és un exemple de, potser no és, un exemple de on la legalitat a vegades és legal però no és justa. O on uns criteris més de posar-se en la pell del ciutadà ajudarien a l'administració. Si em permets, puc plantejar un altre cas diferent. Uh-huh. És... Tots estem en un món on els ciutadans competim per sortir-nos endavant, i uns ens en sortim raonablement, i hi ha els altres, les persones més vulnerables, les famílies més vulnerables, que es queden enrere. I estem en una societat on els recursos que destinen les administracions per salvar aquestes vulnerabilitats són insuficients. Són insuficients, és a dir... Hi ha gent que treballa i no arriba a final de mes. Avui hi havia una notícia important sobre Sant Cugat on això passa bastant. Hi ha gent que no té habitatge i fixa i viu sublogat, rellogat amb habitacions. O sigui, hi ha persones que tenen realment problemes. En situació de crisi d'estat, com hem estat fins ara, on les administracions no han tingut capacitat, ens ho vam polir tot en festes, i no han tingut capacitat per resoldre les problemàtiques socials, la demanda de recursos públics per solventar vulnerabilitats és molt més alta que la capacitat que té l'Ajuntament, per exemple, per cobrir-ho, no? Uh-huh. Dit en plata, la demanda de pisos públics, de pisos de per ús de persones vulnerables a Sant Cugat és molt més alta que la capacitat...
La capacitat d'absorbir aquesta demanda, no?
A més, amb un problema afegit, i és que quan es cronifiquen les vulnerabilitats, i es cronifiquen, la persona que ha anat a parar en un pis públic proporcionat per l'Ajuntament per aquests casos, que hauria de ser per un mes, dos mesos, tres mesos, sis mesos, s'eternitza perquè no surt del forat. I llavors aquesta oferta que hi ha de pisos o d'habitatges per aquests casos està col·lapsada, està ocupada. Això què vol dir? Que les persones, quan volen demanar això, han de passar un procés. Hi ha serveis socials, i es passa per serveis socials, i allà es fan unes valoracions, etc etc etc. Què seria aquí? Com aplicaríem aquí el principi d'equitat? Doncs el principi d'equitat que l'apliquen, per exemple, serveis socials, és intentar posar-se en la pell del ciutadà, intentar entendre quines són les seves problemàtiques, a vegades superar una mica els barems que està, que si tens fills, que si tens una minusvalia, o sigui, tot això està puntuat, però a vegades hi ha situacions que veus que és un transitori, que en aquell moment l'ajuda si podrà sortir del forat i en canvi amb altres s'eternitzarà. O sigui, hi ha criteris que potser no estan tabulats, uh-huh, però que poden ser importants i han de ser importants i són subjectius, aquí està la dificultat, perquè les persones que treballen en aquestes situacions difícils, els professionals que treballen en aquestes situacions, puguin tenir un cert marge de maniobra.
Que a vegades, sovint, si et cenyeixes absolutament a la llei, lletra per lletra, pots arribar a ser d'alguna manera injust en determinades situacions.
Aquí està, aquí està. Això podríem aplicar-ho a la demanda d'habitatges socials, podríem aplicar-ho a la demanda de places de prescripció escolar. O sigui, podríem aplicar-ho a qualsevol demanda d'un bé escàs, a on, lògicament, l'administració ho tabula i ho barema perquè sigui més fàcil, fa un protocol, però que a vegades, cenyint-se exclusivament al protocol, ens pot crear injustícies. Uh-huh. Coneixem casos, n'hem vist a Sant Cugat, de persones que demanen un cert bé públic de manera cridanera. Uh-huh. El que es demani de manera cridanera no necessàriament vol dir que tinguis més raó ni menys.
De fet, per tant, el gent que faci protestes espectaculars i molt així que no tenen més dret que algú que potser no ha cridat tant l'atenció.
És exactament això que estàs dient. No qui més crida té més dret. Mm. Qui més crida, crida més. Però els drets s'han de mirar d'una altra manera. I aquí és on t'aplica l'equitat. Si no, per resoldre... Podríem aplicar-ho mil coses, als sindicats, a les empreses, sí. Podríem aplicar-ho mil coses. No qui més crida té més drets. Des d'un punt de vista de l'administració o de la gestió de recursos públics, i també des del punt de vista del síndic, el síndic no gestiona recursos públics, però gestiona queixes. Uh-huh. O sigui, des del punt de vista de l'administració i des del punt de vista del síndic, s'ha d'intentar aplicar el principi d'equitat. Intentar entendre, valorar bé la situació, posar-li la màxima bona fe, la màxima experiència, la màxima parcialitat, la màxima neutralitat, el màxim coneixement, i en funció d'això, prendre decisions. No guiar-se pel curt termini i no guiar-se pels aspectes més cridaners de les situacions.
És a dir, que si una cosa... Totes maneres, també s'ha de tenir en compte a vegades, no? Quan una cosa està al carrer o és molt visual, actuar abans segurament que una cosa que no...
Les administracions, o tothom, o les empreses, diria que també, tenen tendència a solucionar els problemes que es fan, que criden més l'atenció, i aquests no són necessàriament els més importants. Uh-huh. Els problemes més importants són els que són més importants de fons, no perquè es criden l'atenció. Uh-huh. Doncs això, que és un debat de fons, ja he dit, que deia al principi, que segurament té a veure amb l'ètica i té a veure amb... És una guia que els síndics ens marquem. Els síndics ens marquem com a objectiu, i no dic que ho puguem aconseguir sempre, perquè la vida a vegades és complexa, però intentar actuar sempre amb equitat. Intentar posar el criteri suficient per valorar quines són els drets que s'han vulnerat o les exigències que s'estan demanant.
Doncs Ramon Palacio, síndic de Greuges de Sant Cugat, moltíssimes gràcies per parlar-nos avui d'equitat. Ens ha quedat molt clara la definició. Molt ràpidament, sí?
Només, si em permets, tornar al principi i recordar als escoltes que tenim un web, que és Síndic Sant Cugat.
Per cert, la web és nova.
Sí, senyor.
Ah, és que ho estava mirant, en podem parlar un altre dia. Ara no tenim temps, se'ns acaba perquè em ve molta gent darrere, però he vist que ara ho estava mirant i dic que aquesta web és nova.
Permet una cosa molt interessant, que és entrar queixes per web.
Perfecte. Doncs amb això ens ho apuntem. Ramon Palacio, moltíssimes gràcies. I fins al mes que ve.
Gràcies a Cugat.cat i a tu mateix, Albert. Gràcies.
Nosaltres ara escoltarem una cançó de música local, un apunt musical, amb Bocaracà, dentro de un mes. Fins ara.
Acordei, abri os olhos, descobri que o meu rosto voltou, que o inverno acabou. E hoje reparei que os meus lábios conseguem voltar a cantar, conseguem voltar a sorrir. Já vou esquecer do inverno sem você, das lágrimas que não me deixam ver, que detrás da janela o branco já desapareceu. Não gosto de ver cinzento sem cores dentro de um mês. Florizou outra vez. Passe o que passe é no mês. Florizou outra vez. Desapareceu. Não gosto de ver cinzento.